Bon dia, és la 1:06 de la tarda. Benvinguts a l'info setmanal de Ripollet Ràdio. Dilluns, la Regidoria de Polítiques d'Igualtat iniciarà un cicle d'activitats amb motiu de la celebració el proper 25 de novembre del Dia Internacional contra la Violència vers les Dones. Les Nacions Unides defineixen la violència contra les dones com aquells actes que puguin tenir com a resultat un dany o sofriment físic, sexual o psicològic per a la dona, així com les amenaces d'aquest acte, la coacció o la privació arbitrària de la llibertat, tant si es produeixen a la vida pública com a la privada. L'any passat es van interposar més de 20.000 denúncies a Catalunya per maltractaments o violència de gènere. Durant el que portem d'any, 10 dones han mort a Catalunya víctimes de violència sexista i 79 a tot l'Estat. Tot i que sabem que la tasca realitzada des de Ripollet ja no canviarà aquestes dades, hem de ser optimistes i pensar que la sensibilització per aquest tema és la millor prevenció. D'aquí uns moments podrem parlar més extensament d'aquest tema amb la regidora de Polítiques d'Igualtat, però abans coneguem la resta de notícies que han conformat l'actualitat informativa a Ripollet, als titulars. S'inicia el procés de constitució del Consell Municipal de Joventut, Laia Prats. El proper 12 de desembre tindrà lloc la primera sessió un cop finalitzi el període d'elecció dels membres i la constitució del plenari del Consell. Aquest òrgan de caràcter consultiu vol ser una eina de participació, assessorament i intercanvi d'informació, així com de corresponsabilització de les actuacions que s'estableixin al Pla Local de Joventut de Ripollet 2005-2008. Dilluns tindrà lloc la signatura definitiva de la llei de barri. Aquesta llei, que es va concedir el passat mes de juny, implicarà diferents tipus d'actuacions al barri de Can Mas. El conseller d'Obres Públiques de la Generalitat, Joaquim Nadal, visitarà Ripollet per donar llum verda definitiva a aquest projecte, que suposarà una despesa de 7 milions d'euros que invertiran el 50% la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Ripollet. Se celebren els 20 anys de la Unió de Botiguers de Ripollet amb un sopar de gala. Més d'un centenar de persones, entre comerciants i autoritats, van gaudir de l'acte on es va fer atorgament de diferents trofeus d'homenatge i obsequis per a tots els assistents. Comencen les activitats de la campanya de prevenció 2007, joves, sexualitat i sida, organitzades per la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de Ripollet. La campanya s'ha plantejat des d'una vessant molt lúdica per tal de trencar els tabús en relació a la sida i al sexe que encara existeixen. La finalitat de la campanya és desenvolupar entre els joves comportaments saludables en relació a les malalties de transmissió sexual. La sala 1 d'exposicions al Centre Cultural de Ripollet exhibeix del 12 al 24 de novembre la mostra El Ripoll Blau sobre Gris. Es tracta d'una exposició produïda per l'agrupació Ripollet Natura que convida l'espectador a descobrir el riu Ripoll en diverses vessants, algunes d'elles fins ara desconegudes. La Regidoria de Polítiques d'Igualtat engegà dilluns els actes del Dia Internacional contra la Violència vers les Dones. Parlarem d'aquests i d'altres temes amb la regidora Maria del Mar Riera.
Esteu escoltant Info.
El proper 12 de desembre tindrà lloc la primera sessió del Consell Municipal de Joventut un cop finalitzi el període d'eleccions dels membres i constitució del plenari del Consell. Aquest òrgan de caràcter consultiu vol ser una eina de participació, assessorament i intercanvi d'informació, així com de corresponsabilització de les actuacions que s'estableixin al Pla Local de Joventut de Ripollet 2005-2008. Francina Ricard.
Tot i que es tracta d'un òrgan consultiu, el regidor de Joventut Ferran Tornell va explicar el passat dimarts, dia 13, en roda de premsa, que els objectius és que la majoria d'acords presos per consens es facin efectius i es converteixin en actuacions pel Pla Local de Joventut.
Aquests òrgans són consultius sempre, d'acord? Perquè qui vincula 100% les decisions que es puguin prendre en un consell d'administració o un consell municipal en aquest cas és sempre el ple. Això no vol dir, com ja vaig dir en el ple, i jo repeteixo, que aquest regidor, que en teoria ha de ser el president delegat per alcaldia, no faci que les actuacions que es debatin, que les coses que diguin que s'han de fer, qualsevol moció que s'hagi de presentar. Nosaltres, a nivell tècnic, a nivell polític, estarem per ajudar a tots els components del Consell, però perquè després la majoria de coses s'hagin efectives.
El Consell estarà integrat per la presidència delegada en el regidor de Cultura i Joventut, Ferran Tornell, el plenari, les comissions de treball i la secretaria. El principal òrgan de treball serà el plenari, format per 19 membres d'entre 16 i 29 anys. Aquest estarà format per 4 representants d'entitats juvenils, un de culturals, un d'esportives, un de les entitats veïnals i un de cada secció juvenil dels partits polítics amb representació municipal. També en formaran part 4 joves voluntaris o escollits aleatòriament a partir del padró i 4 representants dels instituts de secundària de Ripollet. Pel que fa al funcionament del Consell, torna a l'espera que predomini el consens i ha assegurat que s'intentarà donar veu a tots els joves.
Jo espero que s'arribin a poques votacions, a votacions, no? Que arribin la majoria de consensos, com passa en el Consell Municipal, ara sí, al Consell d'Administració, no? Que votació a poques s'arriba. Sempre, bueno, si hi ha d'entrar, com hi ha per tot el món, doncs en contra, però sobretot els temes que hi ha Ascos del Sòmbol. Aquí és el que volem. D'acord? Que es consensuïn moltes coses. I que, per suposat, el formal i el no formal, i que a l'any de presidència i a nivell de la gent que participi doncs, pugui venir assessors sempre que vulgui entitats que no han pogut ser escollides però que volen participar, doncs tindrem-les a la veu. L'important és parlar.
En aquest sentit, el regidor de Joventut va recordar que com a president pot convidar tècnics, especialistes i representants de diferents col·lectius perquè intervinguin a les sessions del plenari.
La regidoria de Joventut, a banda de realitzar una tramesa de cartes i difondre el tema a través dels informadors juvenils dels instituts, ha habilitat la web www.jesocderripo.com. Es tracta d'un espai on, a més de facilitar informació sobre el Consell Municipal de Joventut, convida a la participació dels joves de Ripollet, especialment als no associats. José María Sebastián, tècnic de Joventut, explica quin és el missatge que volen transmetre.
Seran moltes visions de ciutat, tant dels joves com de tot el que puguin aportar. I jo fins i tot, i tu que vols, que és una miqueta al final d'aquest missatge que nosaltres donem, també li donaré la volta en sentit de i tu què pots aportar, que crec que també és molt important dins d'aquest Consell.
Les candidatures es poden presentar fins al proper 26 de novembre a través d'una instància al Centre Cultural. En cas que sigui necessari, es realitzaran les eleccions corresponents el proper 3 de desembre, mentre que el dia 4 s'escolliran els representants dels dies durant una trobada de delegats de la comarca que tindrà lloc a Cerdanyola.
El ple del Consell Comarcal del Vallès Occidental va celebrar el passat 8 de novembre una sessió extraordinària on es va donar llum verda al pressupost general per a l'any vinent, que supera els 15 milions d'euros. Aquest pressupost, que s'ha incrementat un 7,3% respecte a l'any 2007, va ser aprovat per majoria amb els vots favorables de PSC, CiU, Iniciativa per Catalunya Verds EUiA i Esquerra Republicana de Catalunya i les abstencions del Partit Popular i les candidatures alternatives del Vallès.
Des del Consell Comarcal s'ha destacat que es tracta d'un pressupost continuista i prudent on destaquen les finalitats socials. Més d'un 80% del pressupost ordinari es destina a polítiques d'atenció a les persones com l'educació, l'atenció a la infància i l'adolescència, benestar social i el Pla de Nova Ciutadania i Immigració. Pel que fa a la resta de partides, destaca la destinada al mercat comarcal Mercavallès, que suposa un 3,5% del pressupost, i els 400.000 euros que s'invertiran en realitzar obres a la seu de la corporació. En quant a les fonts de finançament, més del 88% del pressupost prové de la Generalitat de Catalunya, que constitueix la principal font del Consell Comarcal del Vallès Occidental. Els ajuntaments de la comarca fan una aportació que representa el 4,21% del total del pressupost i només un 4,19% prové d'ingressos propis del Consell Comarcal.
El Compromís per Ripollet ha declarat a través d'una nota de premsa que la darrera aprovació dels impostos i les taxes de l'Ajuntament per l'any vinent suposa un nou episodi d'augment de la pressió fiscal sobre els ciutadans de Ripollet. Els casos de les taxes del col·legi esportiu, del patronat de cultura, del mercat municipal o de la contribució dels pisos suposa un augment molt per sobre de l'IPC, que és el que pujaran els sous dels ciutadans.
Per a Pilar Castillejo, regidora del Compromís, en alguns casos aquests augments de taxes revelen una mala gestió que han d'acabar pagant els ciutadans. En el cas de les taxes del mercat municipal, Castillejo assenyala que aquestes taxes les pagaran els concessionaris de les parades, però no és tan segur que les paguin la gran superfície comercial Mercadona, la qual està integrada en la Junta de Concessionaris del Mercat. La regidora del Compromís anuncia que el nostre grup presentarà al·legacions a les taxes aprovades pel govern amb la voluntat de millorar el seu contingut i evitar els increments abusius que està fent el govern.
D'altra banda, l'equip de govern de l'Ajuntament de Ripollet i més concretament la regidoria de Comerç ha volgut respondre a través d'un comunicat a les crítiques fetes pel Compromís per Ripollet. A través d'una nota de premsa es posa de manifest que el mercat municipal dona un servei públic i que l'Ajuntament en el seu conjunt i especialment la regidoria de Comerç seguirà aportant recursos al mercat però sempre dins d'uns paràmetres assumibles.
La regidoria de Comerç aclareix en un segon punt que l'increment de taxa respon a optimitzar la gestió econòmica del mercat municipal, equipament, equiparant els costos d'ingressos, sent la proposta de l'Ajuntament un increment que vagi en la línia de compliment del punt 14 del conveni signat entre l'Ajuntament i els concessionaris.
El comunicat de l'Ajuntament també afirma que la Junta de Concessionaris ha estat informada de les decisions que s'han pres en matèria de taxes, com a la resta de temes que els ha afectat durant les obres de remodelació de les instal·lacions del mercat municipal. I continuem parlant de taxes, ja que aquesta setmana el Partit Popular de Ripollet ha manifestat a través d'una nota de premsa que consideren massa elevats els increments que s'han aplicat en els preus dels serveis del poliesportiu per a l'any 2008. Escoltem a Pere Calvinyó, cap de llista popular de Ripollet.
L'increment dels nostres salaris doncs creix entre un 2 i un 3% d'increment. Les taxes del poliesportiu, que és un servei que molts ciutadans doncs, gaudeixen d'ell creixen entre un 7 i un 8%. Evidentment, doncs, el Partit Popular de Ripollet això ho té que denunciar perquè considerem que això és una mala gestió que s'està fent des de l'equip del govern. No res més, ha hagut un increment dels preus del polideportiu un 8%, sinó que del centre cultural els preus del servei, per exemple, dels cursets, etc., doncs han crescut un 12%, una mitja d'un 12, un 13%.
És per això que els populars proposaran en el període d'al·legacions de les ordenances que els increments per al proper any siguin igual a l'IPC, amb la finalitat de no penalitzar més les economies domèstiques.
D'altra banda, les noves generacions de Ripollet han reclamat aquesta setmana a l'Ajuntament més inversió a les zones d'oci.
Segons han manifestat en un comunicat de premsa, Ripollet té greus carències en aquest apartat. Noves generacions creu que és necessari que l'Ajuntament aposti de manera decidida per la construcció o habilitació de locals on es puguin desenvolupar activitats d'oci i que d'aquesta manera els més joves puguin gaudir d'activitats a la nostra localitat.
I continuem parlant del Partit Popular de Ripollet, ja que el passat dimecres 14 de novembre, Àngels Esteller, secretària executiva d'Estudis i Programa de l'Executiva Nacional Popular, amiga regidora de l'Ajuntament de Barcelona, va visitar l'agrupació popular local.
El motiu de la trobada era la preparació a nivell nacional del programa electoral de les properes eleccions generals. Els populars estan visitant totes les comarques catalanes. Escoltem Àngels Esteller detallant els motius de l'acte.
L'objectiu d'aquesta reunió és parlar amb la gent en les diferents comarques, en aquest cas a través del Pere Caldinho, que és Ripollès, pel fet de veure quina és la seva opinió respecte al que són les necessitats de les persones. Nosaltres, el programa electoral de les eleccions generals, el centrarem molt a la persona, les persones i les seves necessitats. Per això que pensem que necessitem una cartera de serveis adequada a les necessitats de la gent, especialment les famílies. Per tant, pensem que cal donar a les famílies el suport que necessiten, especialment totes aquelles famílies que tenen persones al seu càrrec.
Entre d'altres punts, la popular va voler destacar que Catalunya tindrà un paper molt important i té moltes coses a dir a la propera convocatòria electoral. Pere Calviño també va aprofitar l'ocasió per comentar les darreres novetats respecte a l'Hospital Comarcal.
Abans de les eleccions era ficar nom a l'hospital, era fer-se fotos en el projecte de l'hospital, era ficar la primera pedra. Vosaltres com a periodistes heu seguit abans de les eleccions tot aquest procés. Després de les eleccions municipals, pues aquí pues no m'acordo de nada. I a dia d'avui, si es tenia que començar a construir doncs ja fa 4 mesos, doncs a dia d'avui no hi ha res, no hi ha diners, i evidentment doncs això doncs, no pot ser, no?
Els populars van afirmar també que quan l'hospital estigui construït ja s'hauran plantejat nous reptes per millorar.
El conseller d'Obres Públiques, Joaquim Nadal, visitarà Ripollet el proper dilluns, 19 de novembre, per signar l'acceptació de la subvenció de la llei de barris.
Rosa Martín, regidora de Planificació, Gestió Urbanística, Manteniment, Parcs i Jardins, ens explica en què consistirà la signatura del conveni.
El lunes por la tarde viene el conseller Nadal y lo que se hace es la firma del convenio entre el Ayuntamiento y la Generalitat de la aceptación por parte de las dos administraciones de la llei de barris. Lo que se firma es el convenio en el cual se dice que la Generalitat aporta 3,5 millones de euros, que el Ayuntamiento tiene que aportar exactamente la misma cantidad, y se hace una relación de los proyectos donde se tiene que invertir ese dinero. Proyectos que, bueno, que fueron los que se presentaron en la ley de barris, exactamente todos, excepto uno, que es la adquisición de la Masía de Can Mas, que la Generalitat no aceptó dentro de la ley de barris.
La llei de barris de Ripollès, que es va concedir el passat mes de juny, implicarà diferents tipus d'actuacions. Rosa Martín ens explica quines seran les modificacions en l'àmbit de les infraestructures.
Hay dos grandes partes en lo que es la implantación de la llei de barris en el barrio de Can Mas. Uno son inversiones que podríamos hablar entre comillas de piedra, y ahí podríamos hablar de la construcción del centro cívico para el barrio de Can Mas, que se construirá en el Parque Primero de Mayo, la construcción también de un centro de actividades en la calle San Jaume, justo al lado del Colegio Martínez. Está la eliminación de barreras arquitectónicas, la urbanización de la calle San Jaume, desde Sarrià de Ter hasta la calle Calvario.
La part més important de la subvenció es destinarà a projectes socials. La primera tinent d'alcalde ens en resumeix alguns aspectes.
Luego está una parte también muy importante, que son programas sociales y culturales que forman el grueso de lo que es la vida de barrios, ¿no? Actividades para jóvenes, actividades de interculturalidad para el barrio, proyectos sociales, centro obert para menores. Bueno, son una serie de programas sociales y culturales que incidirán mucho en lo que es el barrio y su forma de actuar.
Recordem que aquest projecte suposarà una inversió de 7 milions d'euros que invertiran el 50% la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Ripollet.
El passat dissabte 10 de novembre, la Unió de Botiguers de Ripollet va celebrar al Poder Esportiu Municipal el sopar de gala del 20è aniversari de l'entitat. Més d'un centenar de persones, entre comerciants i autoritats, van gaudir de l'acte on es va fer atorgament de diferents trofeus d'homenatge i obsequis per a tots els assistents.
Entre els regals que es van fer hi havia l'àlbum de fotos pas a pas que els comerços començaran a repartir per les festes de Nadal als seus clients. Les persones que completin l'àlbum podran participar al sorteig de 4 televisions de plasma el proper Sant Jordi. A l'acte van participar com a autoritats convidades Rafael Puga, president de l'Agrupació de Botiguers i Comerciants de Catalunya, Carles Marlés, president de la Comissió de Comerç Interior i Turisme de la Cambra de Comerç, i Roser Cavaller, cap d'àrea de coordinació i actuacions territorials de la Generalitat de Catalunya. Joan Serrano, president de la UBR, va donar inici a l'acte fent un breu record de la història de l'entitat i destacant els moments més emblemàtics. Joan Fando, regidor de Comerç, va voler felicitar també l'entitat pel seu aniversari, escoltant les declaracions del regidor minuts abans de començar el sopar.
El futur de la UBR té un futur bo, perquè la prova és que he estat mirant aquesta tarda les altes i les baixes que van tenir, i van tenir més altes que baixes. Vol dir que hi ha un fort creixement, hi ha una forta implantació, i pel que fa al comerç de Ripollet, jo crec que el comerç de Ripollet continuarà creixent, perquè el comerç és vida i el poble necessita comerç, i per tant sí que és veritat que n'hi haurà que es tancaran, però segur que s'obriran de nou. Jo crec que té una bona trajectòria.
Després dels parlaments es va donar pas als diferents homenatges. Els primers obsequis van ser pels comerços Delfina, Fanny People, Bergaratell i Viatges a Europa, que també celebraven el seu 20è aniversari. Els 4 expresidents de l'entitat, Xavier Dubà, Pere Riera, Miquel Carol i Mercedes Ruiz, també van recollir un trofeu commemoratiu per la seva contribució a l'entitat. Carles Balló, Esteve Arcarazo i Joan Serrano també van rebre un reconeixement a l'acte per haver participat a la UBR des dels inicis. Finalment, els darrers obsequis van ser per Maria Antònia Requesens i Mercè Gómez en agraïment a la seva tasca a la Secretaria de la Unió de Botiguers. L'alcalde de Ripollet, Juan Paralejo, també va dirigir unes paraules als assistents i va felicitar l'entitat.
Jo crec que amb una de possibilitat està bé. Jo crec que això està un gran èxit. I l'èxit és fòssil. Un esforç que hem tingut la il·lusió, la paciència i l'esforç de poder treballar en un moment difícil, perquè avui podem dir que el comerç de la ciutat és un comerç de la gent de la...
Després de l'acte, els assistents al sopar van gaudir d'una estona de ball i música.
L'Oficina Municipal d'Informació de Ripollet ha alertat a la ciutadania d'un possible frau relacionat amb el repartiment a bústies de la població d'un resguard per retirar un obsequi que consisteix en una càmera digital pantalla plana LCD.
Aquest avís és en realitat la promoció comercial d'una empresa que requereix que es truqui al telèfon 902 per aconseguir la càmera. A més, i segons informa l'UNIC, l'interessat s'haurà de desplaçar a Barcelona per recollir el regal, que li serà entregat després de passar més d'una hora i mitja en una presentació comercial. L'oficina recorda, a més, que la trucada al número 902 té un cost per l'usuari.
Info, els divendres d'una a dues a Ripollet Ràdio.
Fem ara una pausa a l'informatiu i aprofitem per fer un repàs de les activitats previstes per aquest cap de setmana i per la setmana vinent. Laia Prat, demà dissabte a partir de les 4 de la tarda tindrà lloc a la plaça del Molí la celebració del 27è aniversari del Centre d'Esplai L'Estel. Comptarà amb tallers per a nens i joves, xocolatada i grups d'animació. I a 6:45 de la tarda es coneixeran els guanyadors del 6è concurs fotogràfic Santiago Pinyol, convocat per la Comissió de Festes del Pont Vell, organitzat per la FOCER en col·laboració amb els ajuntaments de Cerdanyola i Ripollet. El veredicte es farà públic al Centre Cultural. I diumenge us podeu acostar a la Casa de Natura, on a les 12 del migdia tindrà lloc una activitat sobre l'energia solar a càrrec de l'empresa Intiam Ruai. Aquesta és una iniciativa del punt d'informació Pinatons. I el mateix diumenge a les 5 de la tarda Ripollet Cerdanyista organitza una ballada amb les cobles Sant Jordi i Marinada amb motiu del seu 32è aniversari.
Esteu escoltant Info.
L'Associació dels Celíacs de Catalunya ha enviat una carta a 937 municipis catalans per demanar que els carnels per les cavalcades de Reis siguin actes per a celíacs. L'Ajuntament de Ripollet s'ha adherit per segon any consecutiu a aquesta proposta. Per conèixer millor aquesta malaltia i en què consisteix aquesta campanya, tenim a l'altra banda del telèfon a Laia Ripoll, tecnòloga dels Alimentos Celíacs de Catalunya. Laia, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Explica'ns, per tots aquells que encara no ho coneixem molt, què vol dir ser celíac?
Bé, la celiaquia o malaltia celíaca és una intolerància al gluten, que és de caràcter permanent, és a dir, és per tota la vida, i el que provoca doncs, és una atrofia al budell prim si no s'elimina aquesta proteïna de la dieta.
Actualment, quants celíacs hi ha a Catalunya que siguin diagnosticats?
Exacte, diagnosticats nosaltres en tenim pensat uns 100.200, però calculem que és una malaltia encara molt infradiagnosticada, és a dir, el 90% de celíacs actualment encara no estan diagnosticats.
Quin mal tenen les persones celíaques que proven el gluten?
Un dels problemes que costa molt de trobar és que són símptomes molt variables entre els celíacs. Hi ha gent doncs, que en manifesta un, hi ha gent que manifesta moltíssims, hi ha gent que fins i tot no en manifesta cap. Però podríem parlar doncs, des d'una anèmia, una pèrdua de pes, a vegades doncs, canvis i alteracions de la conducta, mal de cap. El que és molt típicament, sobretot, són diarrees cròniques i una distensió abdominal, que és la panxa molt inflada, doncs molt remarcada. També gent que té irritacions de la pell o dermatitis, restrenyiment a vegades fins i tot, o sigui, tant la diarrea com el restrenyiment podrien ser uns símptomes de malaltia, vòmits i retard en el creixement. Això també és molt habitual en els nens.
Suposo que quan pensem en el gluten pensem primer doncs, en aliments com el pa, però segurament hi ha molts aliments que consumen habitualment que contenen gluten i que no ho sabem, no?
Clar, el gluten és una proteïna que es troba al blat, ordi, cibada i sègol, i per tant, evidentment, el pa, la pasta, doncs, la cervesa, tots aquests aliments estan d'excloure de la dieta, però a vegades també s'utilitza molt com additius o com a suports alimentaris i en productes que potser pensem que no porten gluten, com un xocolata, una salsa o uns embotits, podrien portar-ho com a ingredient o fins i tot doncs, com a possible contaminació en els processos de fabricació.
I què suposa tot això a l'hora d'anar a comprar?
A veure, en el celíac els hi suposa, per començar, una pèrdua de temps molt gran, perquè un celíac triga més o menys el doble a fer la compra que una persona no celíaca. També els hi suposa que són productes molt més cars, perquè a més, sobretot els específics, doncs, s'acostuma a vendre en dietètica, són productes que el preu oscil·la entre 5 i 10 vegades més que els productes normals, i a més, evidentment, doncs, una inseguretat perquè han d'anar sempre a una llista d'aliments sense gluten que evita l'associació per comprovar producte per producte si adapta pel seu consum o no.
I quin preu tenen aquests aliments?
Els específics oscil·len entre 5 i 10 vegades més car. És una, realment, famílies que tenen dos o tres celíacs ho noten molt a la cistella de la compra. Nosaltres hem calculat que anualment és uns 1.200, 1.400 euros més la dieta d'un celíac només en producte específic que la dieta d'una persona normal, normal entre cometes.
Hi ha algun tipus d'ajuda per a aquestes persones?
Aquí a Catalunya i a Espanya no hi ha cap ajuda. Sabem que altres països d'Europa doncs, sí que els hi entra dintre de la Seguretat Social, hi ha llocs que els hi entra, els hi fa una desgravació el que seria la declaració de renda, hi ha gent que els hi donen un cupó al mes com una recepta a altres països per poder anar a buscar els productes específics, però aquí actualment no hi ha res. De fet, és un dels objectius de l'associació, no poder arribar a aconseguir alguna ajuda pels celíacs.
Abans parlàvem d'aliments que consumim habitualment i que no sabem si tenen gluten o no, i un d'aquests, per molts de nosaltres que ho desconeixíem, són els carnels. Parla'ns de la campanya Carnels Celíacs Sense Carnel.
Aquesta és una campanya que hem iniciat aquest any per primera vegada, perquè pensem que sobretot el col·lectiu dels nens és un col·lectiu que ho pateix molt, i la vida social doncs, a vegades en festes d'aniversaris o quan surten de cases de colònies queden una mica alterades, i la cavalgada dels Reis era una assignatura pendent, perquè anar a la cavalgata i no saber si els carmels que donen els Reis eren aptes o no pel seu consum, doncs ens va fer començar a divulgar la malaltia celíaca entre tots els municipis de Catalunya, perquè senzillament controlant o preguntant al proveïdor dels carmels podem saber si són sense gluten o amb gluten, i això senzillament no afecta ni el preu dels carmels ni requereix un treball extra, senzillament és una informació tant al proveïdor dels carmels com als celíacs que van a la cavalgata.
Suposo que quan parlem d'infants la gent és com més sensible, no? Quants ajuntaments han adherit a aquesta proposta?
De moment estem rebent sobretot moltes consultes de quins són els documents que han de demanar, però estem trobant molt bona acollida. Quan un cop ja s'acosti la cavalgada de Reis comunicarem a tots els socis aquells que s'han adherit i que poden assegurar que els carnels són aptes, però realment estem molt contents perquè la iniciativa està funcionant molt bé.
Molt bé, doncs esperem que així sigui i que finalment doncs aquesta campanya funcioni, que a cap nen realment se li no es quedi sense carmels. Laia Ripoll, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
A vosaltres.
Vinga, que vagi bé.
Adéu.
El 91.3
i nosaltres continuem amb la informació local. El passat dimecres 14 de novembre va començar les activitats de la campanya de prevenció 2007 Joves, Sexualitat i Sida, organitzades per la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de Ripollet. La campanya s'ha plantejat des d'una vessant molt lúdica per tal de trencar els tabús en relació a la sida i el sexe encara existents. La finalitat de la campanya és desenvolupar entre els joves comportaments saludables en relació a les malalties de transmissió sexual.
La campanya, que finalitzarà el proper 14 de desembre, inclou quatre tipus d'activitats: concursos, estants informatius, activitats temàtiques i dues exposicions. Com a novetat d'aquest any, s'ha presentat un concurs de fotografia per a joves entre 12 i 29 anys amb el nom La Sida en Imatges. Respecte a l'any anterior, es tornarà a repetir activitats com el Comunica't. Maria José Morcillo, dinamitzadora del casal, ens explica algunes activitats.
La finalitat de la campanya, com ha dit el Ferran, és la prevenció, no? I de que els nanos adaptin comportaments i actituds saludables, perquè hem vist que encara n'hi ha molts tabús i molts mites referents a sobretot al sexe, com es tramet la malaltia, i fem incidència en que una de les maneres de prevenir conductes de risc, doncs, és fer servir el condó, no? I el que volem també és que quedi clar com es posa, com no es posa, quin risc té, quin no té.
Els estants informatius es situaran a tots els instituts, a la Biblioteca Municipal, al Centre Cultural i a Serveis Socials. El dia 30 de novembre, a partir de les 6 de la tarda, situarà un estant especial a Casal de Joves. També es realitzaran diverses activitats temàtiques, com ens comenta Marta Gómez, dinamitzadora juvenil.
En aquest projecte el que fem és tractar el tema de la sida però de forma molt lúdica, perquè és a través del clàssic joc del projecte. Llavors tenim preparades una sèrie de preguntes que són amb opció múltiple, A, B o C, i doncs aprenen jugant, que és el més important, no? Perquè són els coneixements que després sempre es queden quan aprens i es garanteixen. Després també el que fem és un visionat de curs que el farem aquí al Cafetí. També són una sèrie de curs que estan relacionats no només amb la sida, sinó també amb el tema de les relacions afectives sexuals i també amb el tema de les malalties de transmissió sexual en general.
Finalment, hi ha també dues exposicions. La primera consistirà en un preservatiu gegant amb els missatges de la campanya de l'any passat, que s'instal·larà al costat de l'estand del Casal de Joves el dia 30 de novembre. El mateix dia també es col·locarà un llaç vermell gegant al vestíbul del Centre Cultural, que es podrà veure fins al 14 de desembre amb més missatges dels joves.
Una vintena de persones van participar dimecres 14 de novembre a la xerrada que l'associació Mai Més va realitzar a la Biblioteca Municipal a motiu de la presentació de la guia didàctica del CD-ROM Racisme i Feixisme Mai Més.
La guia recull eines pels professors de secundària que complementen el DVD que ja tenia editat l'entitat amb propostes d'activitats i models d'avaluació. Eva Flaté i Marc Padró, membres de Mai Més, van ser responsables de presentar la nova guia que es distribuirà pels instituts de Ripollet. Marc Padró ens explica les característiques de la mateixa.
Farem una recopilació de músiques amb lletres, amb uns continguts totalment relacionats amb el que hi ha en el CD-ROM, que bàsicament és una mica de recorregut per la història d'entreguerres, tant a l'estat espanyol amb la Guerra Civil com a els casos del nazisme o la dictadura d'Argentina com a nota internacional, diguem, en el que volem destapar pues, informacions que no es diuen gaire en els llibres d'història i ho hem volgut ajuntar tot per fer-ne un material de distribució gratuïta pels nanos dels instituts de secundària de Ripollet.
El material didàctic i els vídeos, arxius fotogràfics i la música dels CDs podran també descarregar de la web de l'entitat www.maimes.cat. Després de la presentació es va donar pas a una xerrada sobre propostes participatives a l'educació secundària a càrrec d'Adriana Aubert, membre del Centre Especial de Recerca en Teories i Pràctiques, i Joan Pagès Blanc, director del Departament de Didàctica de la Llengua, de la Literatura i de les Ciències de la UAB.
La sala d'exposicions del Centre Cultural de Ripollet exhibeix del 12 al 24 de novembre la mostra El Ripoll Blau sobre Gris. Es tracta d'una exposició produïda per l'agrupació Ripollet Natura que convida l'espectador a descobrir el riu Ripoll en diversos vessants, algunes d'elles fins ara desconegudes.
La inauguració de la mostra va tenir lloc dilluns 12 de novembre i va comptar amb la presència de Ferran Tornell, regidor de Cultura de l'Ajuntament de Ripollet, i Eloi Isern, membre de l'agrupació Ripollet Natura. Després de l'acte, la directora de la Casa Natura, Núria Matxuca, va fer una visita comentada per la mostra. per la mostra dels assistents. Sota el plantejament que la història de Ripollet ha estat sovint abocada a aquest riu, l'entitat ha volgut fer palesa l'evolució que ha sofert el Ripoll. Així, la mostra s'estructura mitjans diferents plafons temàtics, on es tracten aspectes com la qualitat de l'aigua, la geologia, la flora i la fauna, d'entre d'altres. Escoltem Eloi Isern, que ens parla sobre la finalitat del muntatge.
Enguany, l'exposició es titula, és sobre el riu Ripoll, i es titula El Ripoll blau sobre gris, intentant destacar el fet que el riu Ripoll és un riu que és urbà, que passa per mitja ciutat, però també l'exposició amaga sorpreses que més enllà de castellà el riu és, com el podeu veure aquí, un riu doncs, com Déu mana i com tindria que ser fins al seu aigua barret en el resós. Per tant, aquesta exposició és, per una banda, mostrar la realitat que veiem en aquest Ripollet, però també sorprendre perquè la gent pensi doncs, que tenim un bé naturalístic.
Paral·lelament, també es poden veure tres plafons dedicats a la història, passat, present i futur del riu. En aquest darrer espai, el visitant podrà expressar quin és el seu desig vers el riu, és a dir, com li agradaria que fos en un futur. Finalment, s'exhibeix un plafó magnètic interactiu i un audiovisual que permetrà a l'espectador veure el Ripoll des del seu naixement fins a la seva desembocadura.
I acabem parlant de l'àmbit de l'educació, perquè l'alumnat de l'Institut Palau-Cid Carles Duque participa des d'aquest dimecres 14 de novembre, juntament amb altres tres alumnes catalans de formació professional al Campionat Internacional World Skills, que tindrà lloc al Japó fins al proper 18 de novembre.
Duque, patrocinat per l'empresa Siemens, participa en l'especialitat de control industrial després de resultar guanyador a les dues fases prèvies d'aquest concurs, que es van celebrar a nivell nacional i estatal. World Skills Competition és un campionat que té com a objectiu promocionar els estudis desenvolupats en els centres de formació professional i crea un punt de trobada entre professionals del món laboral, els professors i els alumnes de tot el món. El campionat acull uns 850 joves de 45 països o regions que posaran a prova les seves capacitats en 47 tecnologies i habilitats clau amb un alt nivell internacional.
Esteu escoltant Inco.
Temps serà l'info per l'actualitat esportiva. Ramon Argenti, molt bona tarda.
Bona tarda.
Doncs abans de començar a parlar de partits i resultats, explica'ns una miqueta tot el tema que envolta aquesta setmana al Club de Futbol Ripollet.
Doncs era la dimissió, bueno, és a dir, la dimissió no, el cese de l'entrenador José María Esquerra, a més conegut el nom de Tete. A més, amb ell el va cessar la junta directiva. Llavors, càrrec d'això, ha dimitit el segon entrenador, ha presentat la dimissió al segon entrenador, Manuel de Gomar. Ha presentat la dimissió l'entrenador de porters Jordi Macit i també ha presentat la dimissió al delegat Juanjo Ugarte.
Que a l'inici de temporada hi haurà una renovació de l'equip.
De l'equip no, més sentit dels entrenadors, no? Els jugadors continuen mateixos. I vaig parlar ahir amb el presi, i el presi em va dir que el problema ha sigut que té 24 jugadors, que el pressupost no dona per tant, que a més li va dir que aquí tens la plantilla amb 18 jugadors més 2 juvenils, són 20, i ell va fitxar 24. I que no volien arribar a finals d'any, que ha d'anar a veure què li és els jugadors. Jo acabo de parar mateix amb l'entrenador, m'he dit que soc mentida, i avui tindrem en directe doncs, a l'entrenador, José María Esquerra, que explicarà la versió que, del perquè ell ha plegat. Bueno, plegat no, perquè ell n'ha fet fora. Llavors, el dilluns tindrem en directe el nou entrenador, que és el senyor Toni Moreno, un senyor que ve, que havia entrenat a l'Atlètic i Vilassanès, i també està renyant a l'Amateur.
Uh-huh. Doncs ara sí, ja parlem dels resultats del cap de setmana anterior.
Doncs va haver aquesta derrota del Ripollet que va perdre a casa contra el Canovelles, que va perdre 3-2, la derrota també de la Penya Esportiva Pajaril, la derrota del Club Bàsquet Ripollet i la derrota també del Club Ossola, que va jugar a camp del líder. Pràcticament ha estat on el Ripollet D i l'equip sub-21 del Club Bàsquet Ripollet, els femers van perdre 2, i destacar doncs la victòria del 5 a Ripollet, que van guanyant el líder, el món del tenis per al líder, que és l'Avilés. La resta, doncs, quasi tots va ser partits que van perdre, exceptuant el Cusco Ripollet, que va guanyar a la pista dels Centelles per 3-6.
I aquest cap de setmana com es presenta?
Aquest cap de setmana el nou entrenador del Ripollet, Toni Moreno, tindrà difícil perquè ha de jugar aquest diumenge al camp del líder, al Parets, i perquè no li passi res, el segon diumenge, o sigui, el diumenge que ve aquí a casa, contra el que va segon, que és l'Olesa de Montserrat. O sigui, serà el debut amb el primer i segon, amb el senyor Toni Moreno. La Pella Portilla Pagari jugarà contra l'equip del Marina, mentre que el Ripollet jugarà contra l'Èpica de Rasca en quant al món del futbol sala. El Ripollet B jugarà contra el Serra Marina i el Can Clos, l'equip B jugarà contra el Granollers i l'equip A jugarà a Caldes. Pel que fa al Club Bàsquet Ripollet, se'n farà entrar el Ripollet amb l'Alella, que va l'últim de la Lliga. El Ripollet B ho farà contra el Cervera i el Gasolà jugarà contra el Sant Just. El Gasol B a la pista del Sant Feliuent i el Gasol C contra els Monjos. Pel que fa al Sub-21, el Ripollet jugarà contra el Sallent i el Gasol contra l'Europa. Pel que fa a l'equip femení, doncs el Club Bàsquet Ripollet jugarà la pista del Femenat i el femení del Gasol jugarà contra l'Espinola. El Club Hockey Ripollet jugarà contra un dels últims de la Lliga, l'equip del Sant Just, i el handball irà a la pista de l'Igualada. A la Monta del Tenis, un equip, el de més de 45 anys, donarà descans, i l'equip B jugarà contra els Mossos d'Esquadra. I a la Monta del Tenis taula, descans de la Lliga Nacional, divisió d'or, i només jugarà l'equip del Ripollet contra el Mataró en quant a la divisió nacional masculina.
Doncs ja us saben que aquesta tarda a l'Infosport, a partir de les 7, tindran a José María Esquerda, ja exentrenador del Club de Futbol Ripollet. Ramon Argenté, moltes gràcies.
A vosaltres.
Esteu escoltant Info.
Clínica Dental Virgen del Pilar. Especialistas en prevención y tratamiento, prótesis, ortodoncia, limpiezas y extracciones. Todo lo que necesitas para que el dolor de muelas no esté presente en tu vida. Realizamos visitas de lunes a viernes. La primera revisión y presupuesto sin compromiso. Estamos en la calle Nuestra Señora de los Ángeles número 17. Clínica Dental Virgen del Pilar. Presumir de sonrisa es presumir de salud.
Busques un mecànic de confiança per al teu Ford? A Autoelèctric tenim el servei oficial. Suport tècnic, mecànics especialitzats i tots els avanços que la pròpia marca incorpora en el seu producte al servei del client. Porta'ns el teu vehicle al carrer de Balmes 2022.
Dona la benvinguda a casa al teu fill de la millor manera possible. A la llar del nen trobaràs tot el que necessites per fer dels seus primers anys una delícia. Fes la llista de naixement del teu fill amb nosaltres i sorprèn a la família i els amics amb la millor qualitat i preu. Ens trobaràs a la Rambla de Sant Jordi número 75. Vine i informa't de totes les nostres ofertes. A la llar del nen, el primer és el seu benestar.
Nonell i Canals. La nostra corredoria ofereix assegurances a preus molt competitius en salut i vida, accident, llar, comunitat, cotxes i motos, entre d'altres. Visiti'ns i visqui tranquil. Asseguri la seva vida a la Rambla de Sant Andreu, U3 de Ripollet. Nonell i Canals. Vingui i passi la seva consulta sense compromís.
Saps on fan els millors entrepans i tapes de Ripollet? Evidentment, a la Rotonda. I ara, fins al mes de març, si et fa mandra sortir de casa, la Rotonda et porta les teves millors especialitats fins a la teva taula. Durant tota la setmana, de 7:30 a 11:30 de la nit, si truques al 93-594-9250, tindràs el sopar fet sense cap esforç, perquè la Rotonda t'ofereix el seu servei a l'inici. La Rotonda, i seu a taula amb bona companyia.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'Info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia i a les 5 de la tarda i els diumenges a la 1 del migdia. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de la FM. Escolta els protagonistes de la setmana. Info, l'informatiu de Ripollet.
La mona de ser lliure!
Lliure! Lliure! Lliure! Lliure!
Lliure!
Lliure!
Lliure!
Lliure!
Lliure!
Amor, vols viure o no és amor?
Tu pots fer que comenci una nova època. Generalitat de Catalunya.
Sentíem aquesta falca de ràdio de la campanya contra la violència de gènere de la Generalitat, i és que el proper dilluns començarà a Ripollet la celebració dels actes en commemoració del 25 de novembre, Dia Internacional contra la Violència vers les Dones. El programa compta amb diverses xerrades i la lectura d'un manifest. Per parlar d'aquests i altres temes, avui hem convidat a l'Info la regidora de Polítiques d'Igualtat de l'Ajuntament de Ripollet, Maria del Mar Viera, i a la tècnica de Polítiques d'Igualtat, Sandra Ortiz. Molt bona tarda a totes dues.
Bona tarda.
Bona tarda.
Doncs per començar a parlar d'aquest tema, explica'ns una miqueta quins són les xerrades
entrades que heu preparat per aquesta setmana?
Doncs mira, durant aquesta setmana hem preparat tres actes, perquè el que es feia amb anterioritat era, doncs, bueno, l'Ajuntament s'adheria en el manifest, doncs, o bé de la xarxa feminista o d'algun altre col·lectiu, es feia la lectura davant de l'Ajuntament i no es feia res més. Però aquest any hem volgut que Ripollet pugui ser un mes que digui no contra la violència de gènere. I aleshores hem preparat tres actes. El primer tindrà lloc el dilluns 19 de novembre i que serà una xerrada col·loqui sobre un grup d'homes. Hem volgut fer aquest acte per, bueno, per fugir una mica dels actes que es fan normalment per commemorar aquest dia, no, molt basats en el tema del victimisme i en les dones. Hem volgut donar una altra perspectiva, que és la perspectiva del col·lectiu masculí. És un grup de nois que ha treballat la seva masculinitat i va adreçat especialment, encara que sigui obert a tota la població, aquest acte va adreçat als primers de batxillerat dels instituts de Ripollet, els quals hauran treballat una sèrie de materials de classe abans per ser coneixedors una mica de què anirà aquesta xerrada. Després hem preparat una altra xerrada pel dimarts 20 de novembre, que tindrà dues vessants. La primera serà la concepció de l'amor romàntic i la segona el maltractament psicològic. I totes dues xerrades aniran a càrrec de les persones que estan a l'Ajuntament, doncs, al càrrec del punt d'informació a la dona, que són la Sandra Ortiz, que la tenim aquí, i la Mary Levy, que són, totes dues són psicòlogues. La Mary Levy és psicòloga clínica i la Sandra és psicòloga social. I això es farà a la biblioteca de Ripollet. Hem triat aquest lloc perquè sigui un lloc molt més íntim i més acollidor.
Mm-hmm. Parlàvem del dia 25, no?, que llegireu el manifest. Explica'ns una miqueta quin és el seu contingut.
Sí, i exacte. Doncs el dia 25, a més, aquest any coincideix en que sigui diumenge, o sigui que tothom podrà tenir l'oportunitat de venir a la Rambla a escoltar el manifest. És un manifest, doncs, que s'ha fet amb dades concretes de Ripollet, és a dir, és fet a mida, perquè Ripollet, doncs, no s'escapa també de ser qui rep o qui sofreix aquesta xacra social, no?, de la violència de gènere. Aleshores, en col·laboració amb l'entitat Amics del Teatre, hem fet aquest manifest amb dades concretes i molt personalitzat. Es farà aquí a la Rambla a les 12:30 del migdia i bé, esperem que tothom que passi per la Rambla i que hagi de sortir aquest diumenge, doncs, que vingui a escoltar manifest i que digui també no contra la violència de gènere.
Uh-huh. A banda d'aquestes activitats, per un dia concret, un motiu que és el Dia Internacional contra la Violència vers les Dones, quin és el treball durant tot l'any que fa la Regidoria de Polítiques d'Igualtat envers aquest tema?
Doncs no sé, Sandra, tu si vols afegir alguna cosa, tu ho dius. Per nosaltres és molt important treballar el tema de la prevenció, i és en aquest sentit que es fan una sèrie de tallers que van enfocats també, doncs, als nois que estan als instituts del nostre municipi, i que precisament jo vaig assistir a un fa una setmana a l'Institut Palau-Ausit, i són molt curiosos perquè són tan propers que els nois diuen el que pensen i el que creuen, i moltes vegades no pensem que la joventut, doncs, tingui aquestes idees que de vegades fan una mica de por, i per això hem de treballar amb la prevenció i en que els nois, doncs, obrin les seves ments i puguin xerrar aquestes coses i que no sigui un tema tabú. O sigui, que tots puguem parlar de la violència, de com ens sentim, de què esperem de la parella, de què volem nosaltres donar a l'altra persona, i bé, que es parli sobretot. Mm-hmm. Vols afegir tu alguna cosa?
Sí, bueno, una mica estic d'acord en tot això que estem explicant, no? I també el tema de treballar més en profunditat el tema de creences i normes i de comportament. De fet, intentem, aquesta ja és a nivell més profund, pretenen treballar temes molt, que tenim molt, molt arraigats, no? Estereotips de gènere, i també hem après en aquesta societat, no?, exercir violència, i intentem una mica, doncs, ensenyar a resoldre conflictes des d'una vessant més des de la negociació, mica en mica, no?, anant posant un gra de sorra, perquè a llarg plaç veurem els efectes, no? Perquè ara hi ha tot un discurs que tothom més o menys tenim interioritzat, i que és un discurs, diguem-ne, més racional, però com que la problemàtica té molts anys darrere, doncs tenim unes normes i unes creences de comportament molt arraigades que s'han de treballar així, mica en mica, a nivell de prevenció, a nivell més de tasques, de tallers, on es pugui treballar més el tema de les emocions i els sentiments, i això a llarg això és un efecte que veurem més a llarg plaç. Si a nivell racional ja estem fent tota una tasca bueno, política, de sensibilització als mitjans de comunicació, ja es parla més de la problemàtica i és molt més visible que no anys enrere, però a nivell més de la feina emocional i sentimental, doncs aquesta és que parlava Maria del Mar, que s'han proposat també aquest any entre les escoles, doncs pretenem fer una feina més psicoemocional, diguem-ne.
Sí, també volia comentar jo l'existència d'aquest punt d'informació a la dona, on hi ha doncs, la possibilitat de tenir tant recolzament psicològic com recolzament jurídic per les dones que ho necessitin. Això no, està, no és específicament només per dones amb tractament o en situacions de maltractament, sinó que és obert a tota la població femenina en general, però sí que es toquen doncs, els temes de violència de gènere, per suposat.
Perquè la violència de gènere té moltes vessants i podríem parlar doncs, des del cas de la dona doncs, que pateix molt tractament físic, com per exemple, com sentíem abans a l'anunci de ràdio del noi jove que doncs, mira els missatges del mòbil de la seva núvia, no? Suposo que amb això us trobeu no? moltes vegades i que potser la noia no s'ha parat a pensar que això pot ser un tipus doncs, com d'acusament, no?
Mm-hmm.
Queda mirant la que vulgueu, podeu parlar tranquil·lament.
Sí, mira, precisament el dia que vaig anar jo a aquest taller que et comentava parlaven del tema dels gelos no? de la parella i els nois deien, sí, una mica sí no molt, però una mica sí i per què? Bueno, perquè això vol dir que tu te l'estimes ei, al tanto
aquí tenim un problema, no?
Exacte. Mm. Aquí tenim un problema i això aquí és on hem de posar el dit i és on hem de treballar. És curiós, però sí, passa, quan els nois s'obren és com veu realment el que ells opinen i una mica sí, però no molt no? És una frase així que em queda.
Sí, serien formes molt sutils de violència que no són visibles i que l'objectiu d'aquesta llei i també les xerrades que organitzem és treballar també la idea de l'amor que tenim, la concepció romàntica de l'amor i llavors dos conceptes que aparentment semblen molt antagònics, amor i violència, si entenem que la concepció de l'amor romàntic està relacionat o té diverses relacions a la violència, podrem reflexionar fins a quin punt la manera que ens han ensenyat a través dels mitjans de comunicació, a través de les pel·lícules i els contes, etc., ens ha motivat no, a entendre l'amor des d'una manera que portat a l'extrem es poden donar situacions de violència psicològica i fins i tot física i en primer terme de violència cap a un mateix perquè aquesta idea de l'amor romàntica portada a l'extrem no? Final desastrós Titanic Romeo i Julieta etc. No? Hi ha un munt d'exemples de la literatura i de les pel·lícules i els contes que, bueno, que coneixen en evidència això, que hi ha uns graus molt sutils de violència que no ens n'adonem si no els treballem. I ara estem des de la Regidoria de Polítiques d'Igualtat estem intentant treballar molt en aquest sentit i en aquesta direcció. Mm-hmm. No només en el que ja es coneix no? com a violència explícita i en l'acollida de les dones i la recuperació, que és molt important, vivint a una intervenció directa, sinó també en un nivell d'intervenció molt més primari.
Uh-huh. Suposo que hi haurà molta gent ara que li haurà suscitat l'interès i que poden resoldre perfectament tots els seus dubtes el proper dia 20 en aquesta xerrada que tindrà lloc a la biblioteca de Ripollet. Parlem de la prevenció, parlem de l'actuació directa. Què ha de fer una dona maltractada?
Què ha de fer? En què sentit?
A on pot doncs,
dirigir-se aquí sí. a Ripollet? Doncs el punt d'informació és la mena de les dones actualment estem situats al propi edifici de l'Ajuntament, al carrer Balmes. El telèfon és el 93 504 60 00. Ha de preguntar per la Sandra Ortiz, que soc jo, la tècnica, que ara està ja gestionant el tema, el servei, i normalment agafem hores de visites concertades, no? Perquè els professionals, l'atenció psicològica, que la fa Mary Levy, psicòloga clínica, i l'atenció jurídica, que la fa la Mercè Delgado, són assessoraments puntuals en hores concertades. Però sempre es pot dirigir directament i fer una primera acollida amb mi, i després una mica, doncs, entre totes dues, establir quines són les seves necessitats. Per nosaltres és molt important que sigui la dona que prengui el primer pas, no? I que sigui activa des del primer moment en el seu procés, no? De canvi. I que prengui la decisió, no? De què vol fer i per on ha de seguir. Nosaltres la nostra responsabilitat és informar molt bé i en principi és un punt obert a totes les dones de Ripollet, però també si ve una altra localitat tenim la filosofia de que l'hem d'acollir igualment i derivar-la als serveis que siguin oportuns, no? Si considerem, en principi seria el punt, no?, on s'hauria de dirigir, però bueno, també hi ha més serveis on es pot dirigir.
En casos més d'emergència, no, d'una situació de la parada, doncs bé, pel treball dels Mossos d'Esquadra, dels companys de la policia local i també des dels serveis socials es fa un treball important en aquest sentit.
Des del punt d'informació de la dona, aconselleu la denúncia?
A veure, normalment nosaltres no tenim tendència com a psicòlogues a donar consells. El que hem de fer és donar molta informació de què es pot fer per al seu bé i quines implicacions tenen fer una cosa o una altra. I ella ha d'analitzar conjuntament amb nosaltres com a professionals la situació, perquè no sempre la millor situació per a una persona és fer una denúncia, perquè hem de tenir en compte què implica una denúncia i si podrà la persona, no?, suportar millor aquesta situació, si tindrà els recursos adients. Evidentment, com a professionals, nosaltres, si sabem d'un cas de violència explícitament, tant la policia com a Mossos, els metges, els psicòlegs, hem de denunciar a tercers, no?, que són professionals, no podem deixar passar una situació així. Però el que serien les dones, hem d'entendre que puguin, després de saber la informació de què implica fer una denúncia, dir que potser no estan preparades, i ho hem d'entendre.
Mm-hmm. Hem de parlar també d'una entitat de Ripollet, on a més en forma per la Marguera, que és Dones per la Igualtat i que també treballa en aquest tema de prevenció. Quina és la feina que aporteu des de l'associació?
Doncs des de l'associació s'acullen les persones que vulguin doncs, venir a exposar la seva situació, tant sigui la violència de gènere com d'altres aspectes. I des del grup de dones el que es fa és un cop has escoltat el que et venen a explicar, amb molt de cuidado i amb molta sensibilitat es deriva als departaments de l'Ajuntament que puguin atendre la seva situació. Però el moment d'acollir la persona i d'escoltar-la és molt important per saber com es troba aquesta persona i com l'has de tractar i com li has de donar la informació. Aquesta és una feina important que fa el grup de Dones per la Igualtat.
Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat, tant la Marviera, que és la regidora de Polítiques d'Igualtat de l'Ajuntament de Ripollet, com la tècnica d'aquest departament, que és la Sandra Ortiz. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Bona tarda.
Bona tarda.
Gràcies. Esteu escoltant Info.
I fins aquí l'info d'avui divendres. Us recordem que podeu escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. La informació local continua actualitzant-se a la web municipal ripollet.cat. Us hem ofert aquest programa Jordi Puy, Laia Prats, Francina Ricard i qui us parla, René Herrera.
Ella està cansada de tirar la toalla.
Us deixem amb el tema Ella, de la cantant Bebe, una visió optimista de les dones que aconsegueixen superar el maltractament i que s'inclou dins del seu àlbum Per Fuera de las Arañas. Gràcies per la seva atenció i fins la setmana vinent.
Ella s'ha puesto color en la pestaña, hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña, hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada, hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie pueda hacerte daño, nadie pueda hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Hoy vas a hacer reír porque tus ojos han cansado de ser llanto, de ser llanto. Hoy vas a conseguir reírte de ti, que lo has logrado. La mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar para adelante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy nació la mujer perfecta.